migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Peix baixa un 20%. Teòricament és l'impacte de la inflació el que està fent tot això, però no només és això. Si parlem de xifres i si posem xifres a sobre, estem parlant de que no és una qüestió només de xifres d'inflació. Recordeu que quan es van posar els preus de l'IVA, la rebaixa de l'IVA per intentar frenar l'impacte dels preus dels aliments, van rebaixar l'IVA a tot menys a la carn i al peix. El peix i la carn van quedar fora de tot això. Ara, és només l'únic motiu, clar, quan tenim i tenim aquestes xifres, això significa que peixateries tanquen, i ja tenien problemes, les peixateries, si parlem del relleu generacional, que seria un altre dels motius de tot això, del tancament de peixateries. Si parlem dels costums, quants tipus de peixos coneixes? O sigui, tu ara vas a una peixateria i et posen davant, i et diuen, has de fer la compra, has de comprar un peix, un tipus de peix, per cuinar. Quants coneixes? Jo, sincerament, en funció de com, tinc un problema. Tenim el lluç, tenim el seitó, sí, però sé que existeixen, però reconeixeríem els que no estem acostumats a això. I després, ja no només això, sinó cuinar-los. Cuinar-los. La meva mama, la meva iaia, ho feien molt bé. Però si a mi em posen a cuinar determinat tipus de peix, doncs igual tinc un problema i he de buscar receptes a YouTube. Això seria una altra qüestió, no? Però que, em refereixo que no és el mateix que abans. No és el mateix. El costum de compres pel estil de vida han canviat molt. Per exemple, la gent no anem tant al mercat. El mercat és un producte de proximitat, és un producte fresc, però cal temps per anar al mercat. I moltes parelles, moltes persones no tenen aquest temps, no disposen d'aquest temps per anar al mercat a fer la compra. Això també és una altra de les qüestions que impacta ja no només a les peixateries, sinó en totes les parades dels mercats. És una qüestió que retroalimenta. És a dir, i amb això vull dir que la inflació és un punt més per tot això de aquesta baixada de consum de peix del 20%. I això es tradueix en tancament de peixateries. Això es tradueix en que el preu del peix cada cop serà més car. Però no qüestió d'oferta i demanda, bàsicament. Oferta i demanda, bàsicament. Estem davant de, possiblement, un producte que cada cop serà més de luxe pel seu preu i per les qüestions de l'oferta de llei i demanda. Soc el José Miguel Cruz i això és a Herrera des de migdia a COPE Catalunya i Andorra. El temps, esperem temperatures elevadíssimes. Bueno, elevadíssimes perquè toca per l'època de l'any, sobretot a Podem, moderadament més alta, i sobretot al litoral i prelitoral sud. Aquí parlarem de Lleida, litoral i prelitoral sud, que arribarem fins, possiblement, fregarem els 30 graus. Amb tota tranquil·litat, no s'esperen precipitacions, però l'esperança està de cara al final d'aquesta setmana, dimecres, dijous, quan baixaran les temperatures i arribarà una bona tongada de pluges, possiblement no generalitzades. De cara a divendres, sí, possiblement serien més generalitzades, però a partir de dimecres ja començarem a parlar de pluges, alguns punts fins i tot importants. Actualitzem com està la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Eduard, què tal, com estàs? Bon migdia.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs a veure, aquesta hora el trànsit en general es manté força estable, únicament com a punts amb més volum, amb alguna aturada. Tenim d'una banda la C32 a l'aturada de Sant Boi de Llobregat, en sentit Castelldefels, trànsit de sortida, diguéssim, de Barcelona, que ha quedat intens després d'un accident que hi ha hagut amb un carrer ocupat, ara ja tot retirat, i la veritat és que ha millorat ja ràpidament el trànsit en aquest punt de l'autopista, que és aquesta miqueta d'intensitat a Sant Boi, I d'altra banda, les obres, que és el que pot entorpir una mica més la mobilitat, com ve passant aquests matins a la Nacional 2, al tram de Tordera, prop de Tordera, on es dona pas alternatiu, i aturades en el tot sentit, sobretot una mica també sempre en sentit nord, en sentit Girona. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Eduard, bon dia. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muy bien, encantada.
Bueno, mira, con el plan 1-2-3 hay una cosa clara. Se pierde peso de forma eficaz y segura con los mejores, además, con los mejores profesionales de Clinitec para adelgazar rápido y disfrutar del verano sin complejos. Y lo mejor, que es solo en 3 semanas y ya vamos a perder de 4 a 7 kilos, Enriqueta. Poca broma.
Poca broma, ¿verdad? Pues claro que sí, porque el plan 1-2-3 es una auténtica revolución altamente efectiva, ¿eh? Y con sus 3 estrategias, porque vamos a lograr limpiar, renovar y controlar el peso siguiendo nuestro método de 3 semanas. Perdemos peso, mejoramos la salud, es sencillo, pero más de lo que pensamos, sin pasar hambre, que es importante, y sin renunciar al sabor, porque no son batidos. Vamos a seguir comiendo, vamos a recuperar la figura, pero con seguridad, porque tiene registro sanitario. Y no hay excusas, porque es apto para todos, ¿eh? Hombres y mujeres. Y en solo 3 semanas, pues perdemos de 4 a 7 kilos, y atención, y bajamos más de 3 centímetros de volumen.
Además, el plan 1-2-3 es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen en abdomen, caderas, piernas, papada, espalda, brazos. Y atención, porque al adelgazar vas a mejorar tus niveles de azúcar y colesterol, y además es fácil e intuitivo de hacer, ¿eh? Por ejemplo, vamos a pautar las semanas. La primera semana vamos a renovar con los sobres de... Vamos a limpiar, perdón, con los sobres de piña, Enriqueta.
Sí, limpiamos. Eliminamos las toxinas, desinflamos la barriguita y perdemos ya 2 kilos.
Eso sí, ahora sí, vamos a renovar. La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Ellos nos ayudan a conseguir un vientre más plano, a combatir el estreñimiento y a frenar la acumulación de grasa y peso.
Y la tercera semana solo vamos a tomar las cápsulas captagrasas potentes y efectivas.
Muy efectivas, porque además nos calman la ansiedad. Vamos a alcanzar nuestra meta de pérdida de peso, vamos a conseguir de 4 a 7 kilos menos en tan solo 3 semanas. Si quieres tu plan 1-2-3, solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53, porque hoy es lunes, tenemos una gran oferta para los oyentes de Cope Cruz. Si llaman ahora mismo, les vamos a regalar el gel caliente que lleva Rolón incorporado, cada día un masaje en esa zona más resistente para seguir bajando centímetros y eliminar la grasa. Y el plan, pues mañana mismo en domicilio, por mensajería, sin gastos de envío. Es que yo quiero que empieces ya a perder peso y a bajar volumen.
650-51-52-53, ese es el teléfono del plan 1-2-3. Con el plan 1-2-3 vamos a lograr rápidamente nuestro peso saludable. Además es económico, ¿eh? Ya lo veréis. Llama ya a 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo ese equipo, pues, para informarte. Y empieza ya a perder de 4 a 7 kilos, ¿eh? Vamos a deshincharnos, Enriqueta.
Sí, vamos a deshincharnos, vamos a reducir la barriguita, vamos a adelgazar, vamos a conseguir de verdad que tener un tipazo este verano, ¿eh? Y poder lucir, pues, tipo, y poder ponernos, pues, ese pañato y ese bikini que tanto deseamos, porque no solamente perdemos peso, que es muy importante, sino que nos deshinchamos, bajamos el volumen y, repito, con salud. El teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53, y ya sabéis, esta oferta de COPE, en COPE Cataluña, llévate gratis con el plan 1-2-3, el gel reductor caliente con masajeador de rolones, con este plan 1-2-3, 650-51-52-53, de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Ay, Dios, adiós. Voy a repetir el teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
I patonets per tu també. Adéu, adéu, adéu.
Adéu, cuida't. I de seguida parlarem del consum de peix, que baixa un 20%. Parlarem amb l'Iker Mons. Iker, benvingut. Bon migdia.
Benvingut. Ai, gràcies.
No pateixis, passa molt això de benvingut, benvingut, gràcies, bon dia. És igual, el cas és que el drama de les peixeteries està servit.
Sí, sí, sí. I ho estaves comentant molt bé abans, sobretot per relleu generacional i per la inflació.
O sigui, tenim un ventall de qüestions que de seguida en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, tu sabes quién debe hacerse cargo de las averías de tu casa de alquiler? Pues no te preocupes, para eso está Legalitas, porque sus abogados te ayudan a solucionar esos temas que no controlas. Además, es muy fácil, puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites, incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900 100 662. Legalitas y sigue con tu vida.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El consum de peix i marí s'ha ressentit entre els catalans a causa de la inflació. El 58% dels catalans en consumeix habitualment i més d'una vegada a la setmana. I és que, segons el consumidor, comprar peix fresc és sinònim de peix de qualitat. Per tant, si no es poden permetre peix de qualitat, no se'n compra. Bon migdia, Iker Mons. Tu en compres peix habitualment?
Doncs sí, religiosament, cada setmana.
I saps diferenciar les diferents espècies de,
aquí
de
peixos? Una... No, això ja no. Aquí, això no. Jo, aquí... si em posen davant dos tipus de peix, jo no el sé. Això és bacallà o això és...
Home, jo aquí arribo, no sé. Aquí arribo.
Sí, no?
Però hi ha d'altres espècies que són molt bones de cuinar, molt bones de fer... però que la gent no en compra o compra menys per desconeixement.
O que directament no en saben comprar.
Allò que la meva iaia ho sabia fer molt bé i la meva mare, possiblement allò no en sabem. Jo sóc un d'ells que possiblement en tindria un problema. Comprem menys per qualitat. Si no és peix de qualitat, no en comprem.
Exacte. I la veritat és que es nota perquè un informe de l'AEOC, com a encàrrec de la Generalitat, ha revelat que les ventes de peix han disminuït, el que dèiem, un 20% els primers mesos del 2023. Això és per l'impacte de la inflació. Però clar, ja venim... d'una baixada de consum per el relleu generacional i per altres factors. Com cal reduir el cost de la cistella, els hàbits de consum han canviat i un 22%, atenció, dels catalans prefereixen el peix congelat perquè és més pràctic. Això fixa't si han canviat els hàbits, que la meitat assenyala que el preu és un dels factors més importants a l'hora de decidir sobre la compra del peix. El que dèiem, si no és de qualitat, no en compro. Però tenim un però tenint en compte el producte de proximitat... I també tenint en compte, perdó, el producte de proximitat, sí. No? Ens interessa que sigui de proximitat. I fins i tot a 6 de cada 10 consumidors els hi agrada provar noves espècies de peix que no coneixen o que no saben ni pronunciar.
Bueno.
Sobretot entre els menors de 55 anys.
Bé, la pregunta és si els hàbits han canviat tant, també ha variat on comprem el peix? És a dir, comprem més a supermercats o a peixateries de tota la vida?
Doncs sí, ha canviat. La veritat és que dues terceres parts dels consumidors compren amb major freqüència els peixos en supermercat. I la majoria declara que ho fa principalment per comoditat i per estalviar temps. D'altra banda, el 34% continua anant a peixateries de barri o a mercats on el seu lloc de compra habitual, a prop, com per exemple la Boqueria. La compra en línia segueix sent minoritària, però atenció, en els últims anys, arran de la pandèmia, s'ha disparat d'un 3,7% fins a un 14% dels catalans empren la compra de peix fresc des de casa, mitjançant WhatsApp, telèfon o la web.
Per tant, quina seria la fotografia general de tot això?
Doncs diria que la situació econòmica ha empitjorat en els últims mesos i això fa que el 47% dels consumidors es fixin més en el preu que tenen els peixos i el marisc. Per tant, en altres aspectes, es compra més en supermercat per evitar el desplaçament, es compra més envasat per evitar les cues en el taulell de venda i augmenten les compres en línia a través dels portals online. I per últim, tot i que ha baixat el consum en un 20%, els que continuen menjant peix li donen molta importància a poder portar una dieta més saludable i, per tant, continuen comprant.
Doncs mira, tenim al telèfon el president del gremi de peixaters, el senyor Àlex Gonyi. Àlex, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, estem parlant d'un 20%, un 20% de baixada de vendes. És preocupant per tot. És preocupant econòmicament, és preocupant pel sector, és preocupant per la salut, perquè no oblidem que consumir peix fresc seria una de les bases de l'alimentació. Estem parlant d'un problema.
Exacte. M'agrada aquest acabament, perquè veritablement és així, és un problema. És un problema pels que pesquen, pels que distribueixen, pels que venem i pels que se'l mengen, els que ens el mengem, no? Però és que l'estudi que marca el 20%, que està bé, no qüestiono, ni molt menys, però segurament si el poguéssim disseccionar una mica, veuríem una sèrie de raons i de situacions que es produeixen en aquest moment al voltant del peix, diria jo, del conjunt del peix, que no afavoreixen precisament doncs, que tinguem un bon moment i que hagi hagut aquesta caiguda, que no sé jo exactament si és un 20 o pot ser un 18 o un 22. El que sí sé és que s'estan tancant peixateries. Això és un senyal, és un símptoma molt clar de que no es guanya la vida, evidentment, i de que, per tant, és un símptoma d'alerta. Els tants percents sí que estan bé dintre d'aquesta gamma que et dic, aquest art que sí. Pot haver-hi, però ho podem disseccionar perquè, per exemple, sí que es menja peix a la restauració, per exemple, però què passa? Per què no es menja peix comprat i cuinat? Bueno, aquest és un altre problema que tenim. Un altre problema. Ho dic un altre perquè en tenim diversos en aquest moment.
Sí, sí.
Com tu has apuntat,
sí, sí.
El 10% de l'IVA ja és prou important.
Ja, i tant. Si agafem tot el ventall de problemes, clar, aquí l'única cosa que posava jo sobre la taula era la inflació, no? Que això que és una problema que engloba tantes coses, des del consum de... el gasoil dels vaixells que surten a pescar, després el transport... Engloba moltíssimes coses, no? Dins d'aquest ventall de problemes, quin destacaríem, Àlex? Perquè em dius que es consuma als restaurants, però no es compra fresc. Ostres, és una cosa que xoca també,
sí,
no?
Sí, sí. Bueno, per exemple, hi ha una cosa que està, també està estudiada i també està calculada, la caiguda que hi ha hagut de menjar a casa, diguem-ne, no? De cuinar a casa. Mm. Això està passant. No? Avui es cuina molt poc en general. Vull dir, els nens mengen a col·legi, nosaltres ens passem el dia treballant i menjant per aquí per allà on podem, i només ens queda el fi de setmana que ens reunim una mica i tenim tranquil·litat, i llavors el que té, i ens anem a menjar una paelleta, o sortim o fem una visita a un restaurant. O sigui, això, la caiguda de cuinar a casa, comença a ser significativa.
És a dir, que això també passava abans de la inflació, no?
Sí, però en un altre sentit. El Covid ens ha...
Ah, d'acord.
M'entén el que et vull dir?
Sí,
el Covid
sí, sí,
ens
sí.
Ha portat a una situació que era que es cuinava molt a casa, perquè hi havia unes limitacions, i la gent no podia sortir ni podia anar enlloc, i de cop i volta, quan s'ha deslliurat aquestes limitacions que tenien del Covid, doncs hi ha hagut com un esclat de dir, doncs ara anem a menjar, no vull cuinar més a casa, no ho sé, és una...
Sí,
ja sé que dit així pot semblar una cosa estranya, però perdona, ens està també accentuat, per tant. Després hi ha un altre tema, és que no es coneix la majoria de peixos que tenim avui en dia. I clar, això també encareix el peix. Si tothom vol lluç, salmó, bacallà i tonyina, els altres 300 peixos que es pesquen i que la gent, com que no els cuina, no els coneix, i com que no els coneix, no els demana, que són peixos magnífics, que estan bé de preu i que són exquisits de menjar, però clar, si no els cuinem...
Bé, a part de tot el que m'has dit, que no és poca cosa... El relleu generacional no existeix, vull dir que sembla que tampoc hi ha una gaire promoció a l'hora de guanyar-se la vida, o fins i tot a la professió.
No, però és que, sí, perquè jo puc tenir un fill que pot tenir moltes ganes de ser peixater o peixatera, la meva filla, però dir, papa, què em deixes tu aquí? Un negoci que he d'afegir diners al final de mes? Doncs me'n vaig a fer una altra cosa. Vull dir, a veure, no ens enganyem, el relleu generacional passa perquè el teu negoci sigui rentable, perquè si no ho és, no cal que ens trenquem el cap filosofies... No, escolti, aquí estem parlant d'empreses, estem parlant de negoci i de guanyar diners, perquè el meu esforç, al final del mes, té que representar pagar els meus treballadors, liquidar els meus gastos que pugui tenir i guanyar-me la vida. Clar, perquè si no, carai, un dels oficis més durs que hi ha, que és el pescador i el peixater, perquè nosaltres treballem en unes hores molt, molt fortes, ens aixequem molts als 4 del matí, hem d'anar a mercat amb les llotges, en fi, una feineta d'aquestes simpàtiques d'ara.
Sí, sí.
Una feina tota la vida. Però bueno, l'assumim. No, ens agrada, inclús. Ara ens agrada, si al final a més podem tenir una compensació econòmica, dient, si a sobre has d'afegir diners, el teu fill se'n va corrents de casa, vull dir,
clar,
se'n va posar-se del que sigui. Va, aquí tenim el relleu generacional frenat.
Doncs senyor Àlex Oñi, president del Camí de Peixeters de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada. M'agradaria que hagués estat una xerrada amb qüestions molt més positives, però, ostres, la realitat és dura, eh? És dura.
A mi també.
La realitat és ben dura, la veritat és que sí.
El que passa que, a veure, jo com a president el que no puc és enganyar la realitat.
No, i tant. I tant.
I em dol perquè jo tinc parades de pell, per tant, no estic posat aquí, no?
De...
No sé si una figureta de pessebre, jo.
Doncs, Àlex...
Però, bueno, estem a la teva disposició, ja ho saps.
Gràcies per la xerrada i una abraçada molt forta.
Igualment, i moltes gràcies a vosaltres, eh? Adéu, que vagi bé.
Que vagi molt bé, moltes gràcies. Doncs ja veieu, aquesta és la situació. Moltes vegades és el que és el que comentaven. Ja no el relleu generacional, que clar, si tu tens un negoci que perds calés, doncs és un què. A part del sacrifici, perquè aquest tipus de negocis doncs té un sacrifici horari, en aquest cas, ja ens ho explicava molt bé l'Àlex. De seguida arribarem a 2:15, actualitzarem titulars de la jornada i després parlarem d'un dels temes força interessants. Com ens afectarà la fila de final de l'estat d'emergència per Covid? En parlarem d'això aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 617-789-859.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
Toda la mañana, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
En redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Som la teva Cope més propera, Cope Catalunya i Andorra. Migdia des de Cope Catalunya i Andorra. Actualitzem titulars de la jornada amb l'Iker Mons. Iker, benvingut, bon migdia.
Hola, bon migdia. Fa olor a campanya electoral quan surten aquestes notícies de política. Comencem amb Colau. La candidata vol modificar una llei per poder revocar llicències de pisos turístics i comerços de souvenirs. Colau qüestiona que aquests establiments i pisos turístics només hagin pagat 200 euros per aconseguir-les. Diu que és una anomalia. Collboni, per la seva banda, tindrà companyia. Una decena de ministres acompanyaran a l'alcaldable socialista durant la campanya electoral i Pedro Sánchez la conclourà. Es presenta als comicis amb el nou lema de Nou Barcelona. Un altre actor clau per les municipals és Rodalies. La línia R2 Sud va registrar 148 incidències durant el 2022, gairebé una cada 3 dies. Es tracta de problemes que van provocar almenys 100 minuts de retard en una o diverses parades de tren. Ho ha publicat aquest dilluns al diario.es després de fer una petició de transparència a DIF, que gestiona la xarxa, i ja ha despertat les primeres crítiques. Qüestions que preocupen: els infants i adolescents denuncien gairebé 25 situacions de violència cada setmana. La majoria de casos són assetjament escolar, però també hi ha maltractaments per part d'un adult o violència masclista. Segons ha pogut saber COPE Catalunya i Andorra, a través de les dades de la unitat de suport de l'alumnat en situació de violència, la USAP, la unitat ha registrat 2.132 incidències. D'altra banda, a Girona respiren més tranquils. Ha entrat en vigor un servei d'ampliació del CAP de Santa Clara de Girona que ha permès augmentar en un 47% les consultes del centre. També desmantellen dues plantacions de marihuana en una nau industrial de Castellà del Vallès. La Policia Nacional ha arrestat 9 persones i ja han ingressat a presó. I, per últim, una pedregada d'aquest diumenge al vespre provoca danys a explotacions de fruita i cereals de la Noreguera. Això és tot per avui.
Iker, moltes gràcies.
A tu.
Cuida't molt. Fins després. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Doncs suposo que tenim derbi ja, no? Aparquem ja la jornada final de Copa.
Ara copiaré a l'Iker. Sí. Perquè l'Iker ha començat dient fa olor a campanya electoral.
És que fa olor a campanya electoral.
I fa olor a derbi.
Fa olor a derbi.
I fa olor a derbi.
A campanya electoral i a derbi fa, eh?
Sí, perquè tenim un Espanyol-Barça que doni-do l'Espanyol-Barça que tenim, no? Perquè tenim d'una banda el Barça a tocar del títol de Lliga, que podria ser campió per activa o per passiva. Dissabte Real Madrid-Getafe, diumenge Elx Atlético de Madrid i diumenge també aquest Espanyol-Barça. No tornem boja a l'audiència amb les diferents càbales.
Sí.
Lo més probable seria que l'Atlètic de Madrid guanyés a camp de l'Elche, que ja és equip de segona divisió, i que per tant el Barça estigués obligat a guanyar a camp de l'Espanyol per sumar matemàticament el títol de Lliga.
Obligat.
Vull dir, obligat. Si vol ser campió de Lliga aquest cap de setmana.
Home, 3 puntes per l'Espanyol, tampoc.
Donem-li la volta a la moneda. Saltaràs al camp de Cornellà, sabent-hi que ha fet l'Atlético de Madrid al camp de l'Elche, i per tant, podries deixar anar, tal qual, va esperar uns dies, i el dia 20 de maig, davant la Real Societat, al Camp Nou, ja davant la teva afició i la teva gent, doncs aixecar el títol de Lliga. En tot cas, a Camp Barça, comencem la setmana centrats en noms propis. Un, Sergio Busquets. En principi, a finals de setmana s'espera que digui què ha de fer amb el seu futur. Si es queda al Barça, si marxa, què fa? Dos, el relleu que ha de trobar Mateu Alemany a la direcció esportiva del Barça. Recordem el nom de Deco, que ve sonant en els darrers dies. I un tercer, Jordi Alba. Informa Elena Condis que Jordi Alba només pensa quedar-se en el Barça independentment del que faci Leo Messi. Un Leo Messi que té marejat a mig planeta futbol amb aquestes anades i tornades, ha demanat disculpes per la seva excursió a l'Aràbia Saudita, s'ha reincorporat als entrenaments del Paris Saint-Germain i estem tots esperant, doncs, clar...
A veure què decideix, què passa.
A veure què decideix amb el seu futur, perquè recordem, el conjunt francès ha retirat la seva oferta de renovació, per tant, Leo Messi ha de trobar equip la propera temporada. El Barça, un paradís exòtic, etcètera, etcètera. Mig planeta pendent de Messi, l'altre mig pendent del Madrid City, de demà, de Champions. L'Espanyol que afronta aquest derbi capdalt per la permanència després de la derrota a Sevilla, i el Girona. Ja el tenim a plaça de Conference gràcies a la victòria del Real Madrid a la final de la Copa del Rei. Això fa que el setè vagi a la Conference, el setè actualment a la Lliga és el Girona, per tant el Girona jugaria competició europea si no baixa d'aquesta setena plaça en el que queda de Lliga. L'Andorra ja té la permanència matemàtica a la butxaca i, escolti, el Barça d'handbol, un altre títol.
Pensava que no ho diries, això, perquè té mèrit, eh?
Li diré d'una altra manera.
És ganar pensi, i volver a ganar, eh?
Pensi vostè en tots els alumnes no catalans, espanyols, de quart de primària cap a baix. Quart de primària, tercer de primària, segon de primària, primer de primària, P5, P4, P3, preescolar... Tots aquests nanos no han vist a cap altre equip d'handbol que no sigui el Barça guanyar un títol nacional. Ni la Lliga, ni la Copa, ni la Copa Sual, tots els títols nacionals des de 2013 cap amunt, cap endavant, és a dir, quart de primària cap a baix, els ha guanyat el Barça després de la victòria 34-23 davant del Ciudad de Logroño.
Té molt de mèrit, això, eh?
És una... D'una banda, és una passada esportivament que un equip mantingui la tensió competitiva i la fam de victòria. Clar, l'altra cara d'aquesta moneda és que potser la Lliga Sobal d'handbol o el panorama de l'handbol espanyol de no trobar un equip que mínimament li discuteixi... Com va haver-hi un Atlético de Madrid, com va haver-hi un Ciudad Real, el Granollers està en camí, però clar, és que clar, vull dir, el pressupost del Barça és 10 vegades més que el pressupost del segon de la Lliga Sobal.
Això també diu molt, eh?
Clar, és que no hi ha color.
Però també és una qüestió, el que deies, principi de tensió
esportiva. S'ha de mantenir aquesta tensió competitiva i fan de victòria.
Clar, evidentment. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida't molt, eh?
Fins demà.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, doncs repassem tota l'actualitat esportiva de casa a Esports Copé amb el Joan Batllori. I de seguida, atenció, perquè de seguida parlem d'aquesta final de l'emergència per Covid. Van dir que això ja s'ha acabat. L'OMS ha dit que ja no hi ha emergència planetària per Covid. Significa que el virus ja no està? No, sí, està. I a més hi ha hagut un repunt a Espanya de contagis per Covid. Què és el que significa, llavors? D'això en parlarem de seguida aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Esta sorpresa no te la esperabas, ¿eh? Estoy...
Le han robado todo y le han dado por muerto. La venganza nunca había sido tan dulce.
Creo conocerte y si buscas a ese tipo es para algo que no le va a gustar.
Voy a matarle.
Mel Gibson.
¿Dónde está mi dinero?
En estos momentos no los tengo.
Payback.
¿Me da mi dinero, sí o no?
No.
El sábado a las 10:30 de la noche en 13.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral?
Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Este miércoles, Herrera en COPE desde Ciudad Real brinda en la Feria Nacional del Vino. Porque no hay mejor manera de maridar la vida que con un buen vino. Fenavín. Recuerda. Este miércoles, Herrera en COPE desde Fenavín, la feria que ama el vino.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Afecta la fi de l'emergència per Covid. Això és el que ha fet l'OMS. L'OMS ja ha decretat aquest final d'emergència internacional per la Covid. El virus continua, la mutació continua i fins i tot hem tingut un petit repunt de contagis per Covid. Parlem i preguntem en què ens afecta en qüestions de mascaretes, en qüestió de prudència, en qüestió de tot. Parlem amb l'epidemiòleg i assessor de la OMS, el doctor Daniel López Acuña. Daniel, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. ¿En base a qué se decreta un final de emergencia internacional por la COVID?
Bueno, la manera en que se decreta una emergencia internacional o el final de una emergencia internacional de salud pública de trascendencia mundial es con base en los protocolos del Reglamento Sanitario Internacional, que lo que dice es que cuando un evento, sea una pandemia o sea un accidente nuclear o sea un accidente químico o un problema de contaminación ambiental que supone una amenaza a la salud pública interfronteras, está presente y afecta a una parte importante de la población, eso constituye una emergencia sanitaria internacional y eso sensibiliza a los gobiernos que forman parte de la OMS para tomar medidas pues más serias, más severas con respecto a la amenaza. Cuando esto deja de tener una magnitud importante en la afectación tanto del sistema sanitario como de la mortalidad, como de el trasiego del riesgo de infección o el riesgo transfronterizo, bueno, se toman las decisiones, a veces no fáciles, debo decir, como es en este caso, de decir que ha terminado la emergencia internacional. Pero hay algo que es muy importante y que no siempre se refleja bien en los medios. El fin de la emergencia sanitaria no significa el fin de la pandemia, no significa el fin de la presencia del virus y la capacidad que tiene el virus de transmitir. Seguimos teniendo casos, seguimos teniendo muertes y seguimos teniendo una situación en donde la cobertura vacunal en muchos países es muy baja. Y entonces no es pensar que por declarar el fin de la emergencia podemos lanzar campanas al vuelo. Es una buena noticia en la medida en que tenemos menos severidad y menos mortalidad, pero no porque haya desaparecido el problema.
¿Esto puede hacer que bajemos la guardia? Bueno, aunque yo creo que la guardia estaba bajada, ¿no? Yo creo que la guardia estaba por los suelos ya.
Exactamente. Yo creo que la guardia estaba por los suelos, que a mi modo de ver esto ha sido un afán excesivo de querer dar carpetazo a un problema que naturalmente a todos nos tiene agobiados y cansados durante 3 años, pero que no es que haya dejado de existir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Incluso fueron muy cautelosos las autoridades de la OMS, el presidente del comité, asesor experto sobre emergencias sanitarias, que es un experto independiente y con un grupo independiente, de que esto no significaba el fin de la pandemia y que deberíamos de seguir teniendo cuidado con el problema de la transmisión del virus. Teníamos que seguir haciendo vigilancia epidemiológica, vigilancia genómica, porque si no se nos puede salir de las manos si surge una variante que escape a la eficacia vacunal o si tenemos un recrudecimiento de los brotes y del contagio.
Claro, porque el virus sigue mutando, sigue circulando. Entonces, a la práctica, cuando se decreta el fin de la emergencia internacional, en la práctica, ¿qué significa en nuestro día a día? Porque no sé si va a haber un gran cambio.
Bueno, vamos a ver. En la práctica internacional significa bajar la guardia con respecto a las restricciones que puedan existir en términos de movilidad entre países, de medidas más severas para establecer una restricción al contagio, pero en la práctica de los países, pues prácticamente los países habían bajado ya por completo la guardia al quitar restricciones esencialmente en todos los ámbitos, y yo creo que lo que tenemos que seguir pensando es que sigue habiendo personas infectadas, sigue habiendo personas vulnerables, tenemos que tener una mayor conciencia de la protección, especialmente en los espacios sanitarios y sociosanitarios donde el riesgo es más elevado, y tenemos que seguir vigilando muy atentamente. Ya incluso las dos personas que presidieron el Comité Asesor Externo, que hace 2 años hizo un informe sobre la gestión de la pandemia, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la ex presidenta de Liberia, Ellen Sirleaf Johnson, acaban de emitir un comunicado la semana pasada, y incluso han reiterado hoy en un boletín de prensa, señalando que tenemos que tener mucho cuidado para que las autoridades políticas y sanitarias no den por zanjado el problema y que sobre todo no pensemos que estamos preparados para futuras pandemias o futuros rebrotes de la pandemia, que falta inversión en términos de preparación pandémica, falta capacitación y hay que reforzar la salud pública y la atención primaria.
Pues, doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo y asesor de la OMS. Gracias por esta charla que ha sido aquí con nosotros, muy amable.
Encantado, José Miguel.
Doncs això ho tenim, en aquest cas, ja ho veieu, la qüestió és no baixar la guàrdia i les mascaretes continuen. Això ja seria una qüestió de la recomanació que tots els sanitaris diuen que sí, encara és obligatòria a farmàcies i hospitals, eh? De seguida parlarem, ja fet, ja el tenim aquí al nostre estudi, l'Alfred López, el nostre divulgador cultural i científic, l'autor de la saga de llibres de curiositats, ja està listo que todo lo sabe, per parlar de curiositats. Alfred, ¿cómo estás?
Muy buenas, querido amigo.
Feliz mediodía.
Bien, afortunadamente, ahora bien, porque estaba atento escuchando la entrevista estas que has hecho, porque vengo de pasar el COVID.
¿Verdad?
Sí.
Ha habido como un repunte, ¿eh?
Lo pillé el día de San Jordi. El día San Jordi, tantos besos, tantos abrazos, tanto
firmando libros, abrazos, besicos.
Lo cogimos en pareja, además, mi chica y yo, que los dos estábamos firmando libros, o sea que no sé quién, cómo ni cuándo.
Alguien tenía ahí el...
Y alguien no de esto, pero bueno, que sé de lo que estás hablando y de lo que habéis hablado en esta entrevista sobre el COVID. Y sí, sí, hay un repunte y hay que tener que seguir teniendo cuidado, distancia social y tal, porque mira, una vez que yo bajo guardia, es la primera vez que me infecto en los tres años.
Ah, ¿no lo has pillado? ¿No habías pillado antes?
Ni una sola vez, ya estoy vacunado.
Pues es una de las pocas personas que no lo han pillado,
pues
¿eh?
Sí, ni yo ni mi chica lo habíamos pillado.
¿Y esta vez?
Y le hemos pillado los dos.
A todo lo pasado.
Y además lo hemos pasado fastidiaetes.
¿Ah, sí? ¿En plan griposo?
Sí, con dolor, mucho dolor de cabeza, de cuerpo, muscular i d'això, i han sido casi 10 dies.
Carai, doncs imagineu, això segurament, la Covid continua tenint aquests símptomes, igual, ets asimptomàtic i vas por ahí contagiando el virus sin darte cuenta porque eres asimptomático, o passa com l'Alfred i la seva senyora que tenien aquests símptomes. Sí. Bueno, de seguida vamos a hablar de curiosidades, sí. I atenció, perquè la primera que li preguntarem serà molt relacionada amb la política. Los pucherazos.
Sí.
De seguida en parlem de curiositats amb l'Alfred López aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1-2-3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos.
Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barriguita porque es drenante. Te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
La segunda semana, sobres de naranja.
Reduces la barriguita y el estreñimiento, otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos. 6,50, 51, 52, 53. Es económico y envío gratuito. Repito el teléfono, 6,50, 51, 52, 53. Y hoy, gran oferta con tu plan 1-2-3.
Los tres test. Detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 1-2-3. Llama 6,50, 51, 52, 53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 6,50, 51, 52, 53. Ra, ra, ah, ah, ah.
Roma, Roma, ya, ya. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, el darrer dilluns, no, fins i tot, no em va donar temps a preguntar. Sé que estem parlant ja de... Ja ha passat molt. Com va anar Sant Jordi? ¿Cómo fue
Sant Jordi? Sant Jordi fue muy bien. Aparte de que me contagié del COVID, sí, y sí. Eso, pero eso es algo que, bueno, que es de eso. Fue muy bien, se presentó mucha gente. Y quiero dar que un saludo, un abrazo muy, muy afectuoso a Pablo, uno de los oyentes, de los escuchantes de este programa, que se acercó hasta allá, la Plaza Vila de Madrid, con el Carrer Canuda, donde estábamos Fernando, Eva y yo, y dijo que era oyente del programa y que le gustaba mucho la sección. Y vino con 2 ejemplares de mi libro, de Palabras y Palabras.
Si va con 2 ejemplares, ya le puede gustar la sección, si va con 2 ejemplares.
Iba uno para él y otro para regalarlo.
Muy
y
bien.
Se lo dije para él y para Maribel. O sea, para Pablo y para Maribel, cada uno de los ejemplares. Un saludo muy, muy afectuoso desde aquí. Muy, bueno, mi gratitud.
Hace ilusión, ¿eh?
Sí, sí, muchísima ilusión. Sí, me hace mucha ilusión cuando me reconocen, cuando me dicen, cuando te he escuchado, te de esto. me hace, a veces a alguien me
es la magia de la radio, aún conserva esa magia, sí. Aún conserva esa magia,
y aún de vez en cuando, mira que tengo seguidores por redes sociales, hago muchos vídeos, hago muchas cosas, hago televisión, hago de esto, pero de vez en cuando aún recibo mensajes de gente que dice: te estoy escuchando por la radio,
es que aún,
y es que fíjate, estoy aquí, y entonces pam, y me llega el mensajito y me dice: te estoy escuchando en COPE, o te estoy escuchando en cualquiera de otras emisoras que pueda estar haciendo mis colaboraciones, te estoy escuchando por la radio. Oye, qué bueno esto que has explicado
en la radio. Fíjate tú, ¿no? que a la radio se le han dado muchas veces por muerta, se nos ha dado muchas veces por muertos desde mucho tiempo, y ahora con las nuevas tecnologías también dicen: ¡ay, es que la radio! Pues no, la radio, aparte de otras muchas cosas, aún conserva esa magia, aún conserva esa porción de ilusión, que no se pilla en otras partes.
Que de todos los medios en los que colaboro, y hago también televisión en Canal 4, en el programa Sense Control, y hago radio, la radio es el medio que más me gusta. Y también se ha dicho desde hace muchos años que los blogs están muertos. Y yo llevo...
Pues tu blog está triunfando.
Desde 2006.
Como la Coca-Cola, hombre.
Eso, y aquí sigo trabajando y viviendo de él y ganando dinero y haciéndome bueno y publicando.
Em quedaré amb una frase. I, igual sona una mica cutre la frase que diria ara, eh? Però jo la deixo anar perquè crec que té un punt fort, eh? Encara fa il·lusió que et saludin per la ràdio.
Sí.
Encara fa il·lusió que et saludi per la ràdio.
Sí.
Encara, eh? Fijaos, de lo que estamos hablando. ¿Vamos al tema o qué?
Venga.
Ya sabéis que Alfredo López es autor de la saga de libros Ya está listo, que todo lo sabe. Llibres que recopilen totes les curiositats, entre d'altres, por todo un munt de llibres, eh? Así que vamos a empezar hablando de una de las curiosidades muy relacionadas con política. ¿Por qué se llama pucherazo al fraude en el recuento de votos de unas elecciones? Esto ha sido un pucherazo.
Cuando dice que ha habido un fraude en el recuento, pues cuando hay algo que altera el resultado del escrutinio de votos, la expresión dar un pucherazo significa eso, que contar los votos emitidos no se han contado de una manera
legal,
transparente, ¿no?
Transparente,
que ahí hay algo que...
una
que
mano huele. Negra.
Sí, sí, de estas elecciones que a lo mejor dicen, mira, había para votar 100.000 personas y se han contado 150.000 votos. ¿Cómo puede ser?
Algo así.
Cosas de este rato. Pues bueno, a ver, este término se originó en España, además, durante el siglo XIX, esos convulsos años del siglo XIX, después de la restauración de la monarquía borbónica, cuando los dos principales partidos, que eran los conservadores y los liberales, acordaron turnarse en el poder y manipular las elecciones para asegurarse que el candidato del partido opuesto siempre ganaría una vez cada uno.
Esto es fuerte.
Y durante una temporada...
¿Sí?
Había un gobierno liberal, había un gobierno conservador, un gobierno liberal, un gobierno... Había, sí...
Se iban alternando el poder. Pero de mutuo acuerdo, ¿no?
Sí, mutuo acuerdo. Ya se lo manejaban para que siempre ganase uno de los dos. Si en unas elecciones gobernaban los conservadores, la siguiente le tocaba a los liberales.
O sea, es como si ahora PP y PSOE, que son los nombres porque son los dos partidos, digamos, que mayoritarios, que sí, más se pusieran de acuerdo
para que siempre ganase uno o el otro. Bueno, sin dejar al resto que
gobernar y que metiera las narices, fantástico, ya ves.
Sí, y para ello se guardaban papeletas de votación del partido que debía ganar y se extraían según la cantidad necesaria para obtener la mayoría. Y lo que se guardaba en un lugar que se asemejaba a algo que era un puchero o una olla. Y entonces, de ahí...
¿En serio?
Sí.
Guardaban los votos en un puchero.
Al menos, suena muy raro, pero al menos es... La etimología y explicación que dan el 99,9% de historiadores y etimólogos.
Es el parecido, la semblanza de ese recipiente de guardar los votos con un puchero, con una olla.
Sí.
Bueno, aquí tenim, per això es un pucherazo.
Pucherazo.
Bien, segurament heu vist a les pel·lícules, bàsicament, o igual algú ho ha vist en directe, una actuació de Sir, potser aquí, los faquires, que empiezan ahí a clavarse puñales, a meterse espadas así por la boca, a acostarse en colchones de púas. Pero, ¿por qué se llama faquir al artista que se clava eso, los cuchillos o lanza fuego? ¿Por qué son faquires?
Pues mira, la palabra tiene su origen en el árabe clásico, faquir, o sea, se escribe igual que en español, pero sin la U. y que se utilizaba para designar a los místicos, que solían ser musulmanes o hinduistas, que buscaban la perfección espiritual mediante sacrificios y que se autoimponían, ¿no? Sí. Sacrificios autoimpuestos, ¿no? Por ejemplo, la flagelación, dormir sobre piedras o cristales, realizarse cortes en la piel o agujerearse partes del cuerpo.
Sí. Uh-huh. O sea, esto digamos que se autocastigaban por lo que fuera,
porque
para purificarse,
mística. Estos místicos vivían en la mendicidad y eran comunes en las plazas públicas donde la gente le daban limosnas y entonces parecía que lo que estaban haciendo era un espectáculo callejero, pero no, ellos lo que estaban...
Autocastigándose,
sí. Autolesionándose, porque eran místicos para llegar a esa misticidad dentro de su religiosidad. ¿Mm? Y entonces, por eso, y le iban dando limonas, pero parecía que más que nada estaban pagando por el servicio de espectáculo, ¿no? Posteriormente, el término ya se utilizó para denominar a los artistas que realizan estos ejercicios en público de manera profesional y que nada tiene que ver con los místicos que a los que me he referido.
Pero ha heredado el nombre de Fakir. Sí. O sea, ahí lo veis, ¿eh? En el fondo era un señor que estaba intentando purificarse en este caso, ¿no? Alcanzar estados de tantra a través del sufrimiento, sí, en este caso.
Sí.
Bien, y ahora precisamente, mira, parlaban Daniel López Acuña y parlaban tú sobre el COVID y sobre las vacunas de, sí, COVID. Últimamente, sí, la empresa IPRA ha lanzado también su vacuna. Ajá. Pero ¿quién acuñó el término vacuna?
Ajá. No voy a hablar de quién inventó la vacuna, sino de quién la acuñó. Porque una persona es quien la inventó y otro quien la acuñó. Y quien la acuñó fue Louis Pasteur en 1881, que además la acuñó y la popularizó con el término ese, vacuna, como referencia al preparado orgánico conteniendo un virus y que es inoculado a personas, animales, y como modo de defensa de una determinada o ante una determinada enfermedad. Y le puso el nombre en honor al trabajo que desarrolló un siglo antes el médico Rudard, y que era inglés además, Edward Jenner, que fue el primero en descubrir el remedio eficaz para combatir la viruela bovina. Era una viruela que afectaba a numerosos extranjeros del condado de Gloucester,
¿sí?
Pero casualmente no a las personas, sino a las vacas y a las personas que ordeñaron a las vacas no les afectaba, ¿no? Entonces,
o sea, si tú ordeñabas la vaca no te afectaba el virus.
No te afectaba porque era un virus que te inoculaba, o sea, al meterse ellos el virus ese que tenía la vaca, se inoculaban los que ordeñaban las vacas, pero el resto tú a lo mejor podías llevarlo y podías pegarle a alguien. Y al provenir la enfermedad de las vacas, como fue el remedio que dio para la viruela bovina,
¿sí?,
le dio el término referido a las vacas, que es vaccines, que quiere decir vaca en latín.
O sea, en el fondo es vaca.
Vacuna es vaca.
Es vaca. Si estamos hablando de...
Viene de vaca.
Vacuna.
Viene de vaca.
No lo sabía esto, ¿eh? Aquí sí. Me has marcado... Bueno, hay mucho, como muchas otras cosas, ¿eh? Aquí me has vuelto a marcar un gol. Aquí sí que no me lo esperaba, ¿eh? Curiosísimo. Y más curioso el hecho de que los que ordeñaban las vacas no se contagiaban, o sea...
Porque
no,
como
se inoculaban
con lo que
generaban
estaban,
defensas.
Y generaban defensas. Y entonces Edward Jenner fue cuando se fijó que... Caramba, si las vacas están enfermas, pero el que la ordeña no, pero la mujer del que lo ordeña o el marido de la que lo ordeña, sí, ¿por qué? ¿Qué traspaso hay? Y es cuando se dio cuenta de lo que era una vacuna o lo que era el remedio para que metiendo el virus en el cuerpo...
Pues, sí, inmunitzava.
Ahí està.
Bé, en aquest cas, veieu que parlem, sabem de què parlem, sabem com parlem, sabem utilitzar les paraules, però possiblement en la seva procedència i el per què, la història queda ja darrere de tot això, força interessant, tota una lliçó d'història, en aquest cas, d'aplicació de paraules al nostre llenguatge. Alfred López, divulgador científic, autor de la saga de llibres, ja està listo, que tot lo sabe, como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, bueno, y hasta la próxima.
Ahora soy un cuñado un poquito más sabio.
Más ilustrado.
Y eso es un cuñado ilustrado.
Ilustrado.
Eso es, el cuñado ilustrado. Gracias, Alfred.
Venga, hasta
luego. Doncs, ara que ja som una miqueta més savis, només us dic que arribem a les 2 de la tarda i, com sempre, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. I recordeu que podeu recuperar totes les xerrades que hem fet a la casa, al programa, a la web de la casa. www.cope.es/Catalunya.